Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Un dia en què es llevem amb sol, amb cel variable, amb sol, acumulació de núvols baixos al litoral sud i al nord-est, i també amb el pas d'alguns núvols alts i mitjans. Una tarda en què creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, descarregaran xàfecs dispersos a la zona de les comarques de Girona, sobretot zones com la Garrotxa i el Ripollès. Uns xàfecs que es desplaçaran, com dèiem, cap al nord de la Catalunya central, també amb el pas de les hores. Temperatura de primera hora que baixa lleugerament a l'interior, però es manté l'agosta, i de cara a dimecres es mantindrà aquesta ratxa de xàfecs i tempestes localitzades al terç nord del país. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Hem de començar parlant la satisfacció entre els sectors a favor de les variants d'Olot i les preses després de la licitació de les obres per part del govern de la Generalitat. L'Ajuntament d'Olot ho qualifica de molt bona notícia perquè s'estan complint els calendaris marcats. Els veïns, mentrestant, diuen que la raó s'imposa al populisme i recorden la dificultat que suposa tenir a 2 metres de casa camions plens de vísceres. Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
40.000 vehicles, uns 22.000 passen per l'Avinguda de Santa Coloma, uns 20.000 passen per l'Avinguda Sant Jordi, i a més a més hem de comptar que hi ha uns 2.000 camions al dia que també passen per l'Avinguda Sant Jordi. Això és una situació absolutament anormal, que hem normalitzat massa temps. I per tant estem molt contents de que per fi es tiri endavant ja l'aterrissatge d'aquest projecte que portem anys discutint, anys treballant perquè sigui un bon projecte, que solucioni la situació de la ciutat d'Olot pel que fa a aquest trànsit, i per tant l'inici de la licitació, que és al final l'inici del concurs perquè diferents empreses del país es presentin per construir aquesta carretera, doncs és una enorme notícia i una històrica notícia per la ciutat d'Olot.
El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona on més ha baixat el nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania durant el 2025. La mitjana de perceptors ha passat de 190 a 143 persones, un descens del 24,7%, que també s'ha traduït en una reducció de la despesa i de la quantia mitjana de la prestació. Repassarem. Olot torna a oferir allotjament de lloguer pels estudiants dels centres educatius. L'Ajuntament obre fins al 21 d'agost el termini per optar 3 habitatges i 5 habitacions del carrer dels Sastres, una iniciativa que repeteix després de la bona acollida del curs passat i que busca facilitar l'accés a l'habitatge als joves que venen a estudiar a la ciutat. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Empordà per una presumpta estafa a diversos viatgers de la comarca de la Garrotxa. De moment han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades de les comarques gironines. I seguim parlant també d'altres temes. Turisme Garrotxa treballa en un nou espai per autocaravanes. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, considera que aquest perfil de turista és totalment compatible amb el perfil familiar que té la Garrotxa.
Hi ha tots els càmpings que ofereixen aquest servei d'autocaravanes, sobretot en aquests càmpings que tenim aquí al nostre, tant a Olot com a la comarca de la Garrotxa, però també hi ha alguns punts habilitats a la comarca de la Garrotxa. Aquest cas també tenim un espai a Besalú, a Sant Joan, tenim a Santa Pau i tenim a la Vall d'en Bas.
Després d'uns mesos en funcionament, Ogassa ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica, un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. El director de Meteo Guilleries és Lluís Solanes.
Informació en temps real per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació i saber quin clima tens. Això és molt important, i aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica lògica cada dia és més important i més rellevant.
La sardana ha tornat a ser la gran protagonista a Ribes de Freser. El municipi ha commemorat el 40è aniversari de l'aplec de la sardana del Pirineu, una cita que després de 4 dècades d'història continua reunint centenars i centenars de sardanistes d'arreu en un mateix espai. El president dels Amics de la Sardana de Ribes és Cosme Damià Moreno.
Amb molt de goig, molta gent, molt bona assistència sardanista i, bueno, des de 2 quarts d'11 que ens hi fotem. Coples de fa ja molts anys, ciutat de Girona, juvenil de Sabadell, Marinada. Dir que la Copla Ciutat de Girona fa 37 anys dels 40 que ve aquí, la Marinada fa 34 anys que ve, ai no, perdó, la juvenil de Sabadell fa 34 anys i la Marinada en fa 20. O sigui, tenim un vincle molt maco amb ells.
I la pluja ha igualit parcialment l'edició del Festival Microclima de Camprodon d'enguany. Malgrat tenir un tret de sortida amb concerts de gran qualitat i molt seguits el divendres, els aiguats de dissabte van deixar impracticable el recinte i es van haver de suspendre els concerts. En esports, el Club Futbol Vall d'en Bas debuta a tercera catalana per primera vegada de la seva història el 19 de setembre. Ho farà a casa contra el Camp de Bànol en la primera jornada de Lliga. El tècnic, Gerard Espona, diu que el camp de Sant Esteve d'en Bas, és a dir, jugar com a locals, ha de ser un fortí.
Fer el bloc, la dinàmica que teníem de fer grup, bona pinya, mirar de jugar el que jugàvem, perquè som un equip que necessitem la pilota, llavors juguem la pilota, sí que és més difícil, els equips són més bons, te la trauran, hem de mirar com ens adaptem a això i que aquí guanyar el màxim de punts. Aquí és on ens hem de salvar, de fer un fortín a casa, que ha de costar, els equips que vulguin guanyar aquí els hi ha de costar, bueno, piló.
I 20 equips han acabat formant part del Trofeu Ripollès en les diferents categories. Palestina, Va com va, Cisco Júnior i Torredón Jimeno han estat els campions de la primera edició, que els organitzadors qualifiquen d'èxit. Un dels organitzadors és l'Adrià Boixassa.
Podem dir que bé, hem tingut 20 equips i la veritat que aquesta última setmana podem dir que ha estat molt, molt top, la veritat. He tingut molta visita de pares i això, i de famílies que han vingut a veure tant els seus fills com, bueno, com els jugadors de torneig, i bé, creiem que, hòsties, vam considerar un èxit, la veritat.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titular, satisfacció entre els sectors a favor de les variants d'Olot i les preses després de la licitació de les obres per part del govern de la Generalitat. L'Ajuntament d'Olot ho qualifica de molt bona notícia perquè s'estan complint els calendaris marcats. Els veïns, mentrestant, diuen que la raó s'imposa al populisme i recorden la dificultat que suposa tenir a 2 metres de casa camions plens de vísceres, Joel Tallant.
Divendres, el president de la Generalitat anunciava la licitació de les obres de les variants d'Olot i les preses per un valor de 447 milions d'euros. La partida més elevada del volum de licitacions aprovada la setmana passada pel govern de Salvador Illa. La mesura suposava que la variant comença a caminar amb pas ferm. A principis de l'any que ve s'han d'adjudicar les obres que haurien de començar a la primavera i tindran una durada de 42 mesos. La notícia ha estat molt ben rebuda pels sectors favorables a la variant. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, està satisfet perquè la Generalitat està complint de moment els seus compromisos. Ens recorda que Olot és l'única ciutat mitjana de Catalunya que pateix les conseqüències del trànsit i tira de xifres per demostrar-ho. Diu que dels 40.000 vehicles que passen cada dia per Olot, 20.000 passen per l'Avinguda Sant Jordi, 2.000 dels quals són camions de gran tonatge.
40.000 vehicles, uns 22.000 passen per l'Avinguda Santa Coloma, uns 20.000 passen per l'Avinguda Sant Jordi i a més hem de comptar que hi ha uns 2.000 camions al dia que també passen per l'Avinguda Sant Jordi. Això és una situació absolutament anormal, que hem normalitzat massa temps. I per tant estem molt contents de que per fi es tiri endavant ja l'aterrissatge d'aquest projecte que portem anys discutint, anys treballant perquè sigui un bon projecte, que solucioni la situació de la ciutat d'Olot pel que fa a aquest trànsit, i per tant l'inici de la licitació, que és al final l'inici del concurs perquè diferents empreses del país es presentin per construir aquesta carretera, doncs és una enorme notícia i una històrica notícia per a la ciutat d'Olot.
Agustí Arbós ha assegurat que la majoria de camions que passen per la ciutat tenen origen o destí a la Garrotxa i que els controls s'intensificaran encara més quan la variant estigui feta per preservar la ciutat de convertir-se en un lloc de pas obligat per a aquest tipus de vehicles.
Un cop aquestes obres estiguin acabades, l'Ajuntament ha de seguir fent aquests controls més que mai, perquè ha d'evitar que qualsevol camió d'alt tonatge passi pel centre de la ciutat perquè ja tindrà una alternativa. Per tant, evidentment, el dia que la variant estigui inaugurada, s'ha de seguir fent molts de controls perquè sigui ben utilitzada tal i com toca, perquè el camió no tindrà l'oportunitat d'entrar a Olot, a no ser que hi hagi d'anar directament a carregar o descarregar. I pel que fa a la resta de trànsit, una estimació, no diré optimista, una estimació diguem raonable, parla d'una reducció de com a mínim el 30% del trànsit de la ciutat, que són tots els camions tal tonatge, més de circulació de turismes, de cotxes, que podran passar per la variant en vez de travessar Olot per tot el centre.
Sobre les afectacions que tindran les obres de la variant, Arbós ha assegurat que la majoria dels treballs afectaran l'àrea interurbana d'Olot i que, per tant, no haurien d'afectar el centre de la ciutat. Qui també ha valorat la licitació de les obres de la variant és No és un vial, és un carrer, l'entitat creada fa 7 anys amb la voluntat de que tirés endavant aquesta infraestructura i s'acabessin anys de patiment a conseqüència del trànsit. Una de les seves portaveus, Duaita Prats, ha recordat que des de la fundació de l'entitat han passat per davant de les seves cases més de 6 milions de camions. Diu que les dades són un motiu suficient per justificar la necessitat de la nova carretera. Prats diu que s'imposa la raó.
De fet, avui dia encara hi ha persones que no saben fer aquest anàlisi de l'escenari, que fan anàlisis de l'escenari que són molt populistes, que se sustenten sobre arguments molt vells, que no són reals, que són tremendament parcials i que no es corresponen al que ha de ser un Olot i una comarca del segle XXI. En aquests moments tenim l'oportunitat, i això ho va dir el president Illa, i crec que per nosaltres va ser com una música meravellosa, tenim l'oportunitat de canviar Olot com mai.
Prats ha dit que encara que Bracons es tanqués, es seguirien passant camions per l'avinguda Sant Jordi perquè hi ha molt de trànsit entre els polígons dels diferents municipis de la comarca, alguns dels quals, diu, amb mercaderies especialment delicades. Ho recordava en Ramon, un veí que viu a la zona des de fa 52 anys.
O sigui, dintre tot el problema que hi ha de tot el trànsit de camions, el que sembla que són camions internacionals i això, no. Aquí el problema greu que tenim nosaltres és amb el trànsit de camions que van d'un polígon industrial a l'altre. I llavors el pitjor és aquests que porten totes aquestes despulles i aquestes coses, més que no pas els porcs, perquè aquestes deixen un rastre que no pots, a més de tot el problema que hi ha, o sigui, la ferum, la pudor que fan, perquè esclar, han de passar per allà, no poden passar per un altre pasto.
L'alcalde ha recordat que tot aquest trànsit pesat passa pel costat d'escoles, equipaments municipals i punts de trobada de molta gent. Creu que per salut la variant és imprescindible.
I les preses espera reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant de les preses. Un cop s'hagin adjudicat, l'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra i preparar el municipi perquè el seu desenvolupament provoqui les mínimes molèsties possibles.
Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
Bé, les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, on hi ha les preses a tota la comarca, i evidentment doncs, sí que hauran de vigilar doncs, de com es gestiona doncs, en el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser doncs, necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
Albert Danés vol que es faci la variant, però que es faci bé. Per això ha anunciat que tan bon punt s'hagin adjudicat, demanarà una reunió urgent amb les empreses encarregades dels treballs i la Generalitat per establir un calendari d'actuacions perquè les afectacions de les obres siguin mínimes pels veïns i veïnes del poble. I és que si bé les obres no afectaran el centre del municipi, el moviment de terra serà important al tram afectat per la nova carretera.
Són 3 lots, això sí que d'obra civil, de construcció, que sí que això sí que ens ho van avançar, i aquí sí que haurem, doncs, un cop estigui adjudicat, doncs, assentant-se amb les empreses, amb la Generalitat, per tal doncs, de fer un pla de treball, fer un pla de mobilitat també a l'hora de la construcció, en el moment de la construcció, per tal de que les afectacions al nostre terme municipal siguin les menors possibles.
S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que si presentaran unions temporals d'empreses tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies del dia d'avui. El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona on més ha baixat el nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania durant el 2025. La mitjana de perceptors ha passat de 190 a 143 persones, un descens del 24,7%, que també s'ha traduït en una reducció de la despesa i de la quantia mitjana de la prestació. Paula Sayagó.
El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona que més ha reduït el nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania durant el 2025. De mitjana s'ha passat de 190 a 143 persones perceptores, un descens del 24,7%. La reducció també s'ha traduït en una menor despesa. Durant el 2025, la renda garantida de ciutadania ha destinat 729.531 euros al Ripollès, un 14,1% menys que l'any anterior. També ha disminuït la quantia mitjana de la prestació, que se situa en 504 euros mensuals, un 20,8% menys. La xifra és inferior a la mitjana de la demarcació de Girona, que és de 536 euros. A les comarques gironines, el 2025 es va tancar amb 7.686 beneficiaris, 1.653 menys que un any abans. Això representa una reducció del 17,7% i situa aquesta prestació en el nivell més baix des del 2018. El descens també s'ha registrat en altres comarques, com el Gironès i l'Alt Empordà. Malgrat aquestes dades, el Ripollès continua sent una de les comarques gironines amb una cobertura més baixa de la renda garantida de ciutadania en relació amb el conjunt de la població i també se situa per sota de la mitjana catalana. Segons les dades, aquest descens s'explica en part pel trasllat de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania cap a altres prestacions. La RGC, gestionada per la Generalitat, té com a objectiu garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i complementar altres ajuts, com l'ingrés mínim vital.
I l'Ajuntament d'Olot torna a posar a disposició dels estudiants els habitatges i habitacions de lloguer del carrer dels Sastres per al curs vinent. La iniciativa, que es va estrenar ja el curs passat per facilitar l'accés a l'habitatge als joves que estudien a la ciutat, es manté després de la bona resposta. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegura que el projecte compleix un doble objectiu: facilitar l'arribada d'estudiants i continuar impulsant la revitalització del nucli antic.
Creiem que és una molt bona aposta, primer de tot, perquè són habitatges que permeten a aquests joves venir a la ciutat. A més, el nucli antic forma part de totes aquestes accions que fem per donar millores al nucli antic, per al projecte de rehabilitació del nucli antic, i doncs per això hi apostem clarament en tornar a oferir-los de cares a aquest curs vinent.
L'any passat es van posar al mercat 8 habitatges que es van ocupar completament amb estudiants arribats de diferents punts de Catalunya. Segons l'alcalde, la demanda va quedar coberta i per aquest motiu aquest any s'ha mantingut una oferta similar. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Empordà per una presumpta estafa a diversos viatgers de la Garrotxa. De moment han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades de les comarques gironines.
Aquesta agència de viatges va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps, fonts properes al cas expliquen que va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons aquests testimonis, oferia un preu molt competitiu perquè parlava directament amb agències dels països de destí i així s'estalviava intermediaris. Aquesta dona aprofitava el boca a orella per anar guanyant cartera de clients. Alguns asseguren que havien viatjat amb l'agència i que tot havia anat molt bé. Per això van encarregar més paquets de vacances i van recomanar-la. L'última condició d'aquestes ofertes era que calia pagar-ho tot de cop i per avançat. Actualment la dona treballava de forma telemàtica i no tenia cap oficina física oberta, només una pàgina web i xarxes socials que va tancar a finals de la setmana passada. El cas va començar després que algunes famílies decidissin anul·lar el viatge que havien contractat. Després de setmanes d'espera, les víctimes no rebien els diners de l'agència. Això va fer que obrissin una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la dona assegurava que li havien retirat la llicència. Així ho explicava una altra de les afectades quan li demanava els bitllets d'avió per anar a Bali, que havien de sortir al cap de dos dies. dies. Alguns expliquen que tenien el vol bloquejat, però no estava pagat, i això impedia que obtinguessin els bitllets per volar. També han sabut que part de l'estada no estava pagada i, per tant, devia diners a les agències de destí. Tot plegat ha desembocat amb un conjunt de queixes d'afectats que s'han reunit en un grup de WhatsApp. Asseguren que són més de 200 persones i ja s'han posat en contacte amb un advocat perquè els assessori. Per contra, la dona els hauria promès que vol resoldre la situació i que a partir d'ara el seu advocat els avisarà de les novetats que hi pugui haver. De moment, a títol individual, estan denunciant la dona a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per això es preveu que la vintena de denúncies recollides se superi amb escreix en les pròximes hores. Els afectats retreuen que han perdut les vacances i lamenten que hagin jugat amb la il·lusió d'unes vacances més enllà de la pèrdua econòmica. Per altra banda, les empreses de destí també expliquen que la dona els devia diners. És el cas d'una empresa que organitza safaris a Tanzània, que assegura que té un deute de $57,000. A més, explica que alguns dels clients que havien d'anar-hi a l'estiu hi han contactat per privat per saber si tenien la reserva confirmada o pagada i ni tan sols l'havia gestionat i no tenien cap classe de dada seva. En paral·lel, alguns dels clients han explicat que fins fa pocs dies la dona anunciava nous paquets de vacances per fer a partir del 2027. Malgrat que l'agència tingui la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats que són de la comarca de la Garrotxa.
I Turisme Garrotxa treballa en un nou espai per autocaravanes, Francesc Fernández.
Degut al creixement turístic de la comarca en època estival, un dels perfils turístics que va més a l'alça és el d'autocaravanes. El tamany del vehicle fa que trobar espais on allotjar-se per les seves estades sigui més difícil del que es voldria. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, explica les opcions d'estància que tenen aquest tipus de turista.
Hi ha tots els càmpings que ofereixen aquest servei d'autocaravanes, sobretot en aquests càmpings que tenim aquí al nostre, tant a Olot com a la comarca de la Garrotxa, però també hi ha alguns punts habilitats a la comarca de la Garrotxa. Aquest cas també tenim un espai a Besalú, a Sant Joan, tenim a Santa Pau i tenim a la Vall d'en Bas.
També diu que és recomanable fer una ullada a la pàgina web de Turisme Garrotxa per informar-se de les opcions que ofereix la comarca. Canalies comenta el següent sobre si hi ha previsió d'ampliar les zones per autocaravanes.
I ara hi estem treballant. Ara estem treballant justament també en aquestes juntes que hem fet durant aquest mes aquest estiu amb la Junta de Turisme Garrotxa. Estem treballant en quin altre punt probablement es pot adequar per poder oferir aquest servei. És un públic també que està en creixement, també després de la pandèmia hem vist que és un visitant que anem tenint de forma recurrent. Probablement no és la comarca en la qual en tenim més, però sí que augmenta. Per tant, en aquest cas tenim molt clar que sí que s'ha de gestionar aquest tipus de visitant.
El perfil de públic d'autocaravanes és totalment compatible amb el que està més present a la Garrotxa durant aquests anys. Per tant, les famílies que vulguin conèixer la comarca no tindran problemes en conviure amb un prototip de turista que no para de créixer.
Més notícies també del dia d'avui. Després d'uns mesos d'enfuncionament, Ugassa ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica. Carolina Ríos.
Ugassa ja disposa d'una estació meteorològica que permetrà registrar dades de temperatura, humitat i precipitació acumulada al municipi. Aquest projecte neix en la col·laboració de l'Ajuntament d'Ugassa, Meteoguilleries i del meteoròleg Eloi Codormí, que ha fet realitat un projecte que perseguia des de fa molts anys. Ho explica Lluís Solanes, director de Meteoguilleries i Eloi Codormí.
Informació en temps real per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació i saber quin clima tens, això és molt important, i aleshores també sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant per reclamacions d'assegurances, per qualsevol cosa.
Sí, content d'inaugurar aquesta estació, content que funcioni i que funcioni durant molt temps i que tinguem aquests registres climàtics que diu el Lluís durant molts i molts anys.
Més enllà de registrar les dades del dia a dia, l'objectiu d'aquesta eina també serà analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que la informació obtinguda permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens.
Temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
A banda de l'estació, el municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
Una càmera que a més ens pot servir per fer el seguiment de molts aspectes meteorològics, per exemple, la cota de neu. Tenim una càmera orientada cap a la Serra Cavallera, mirant cap al poble d'Ugassa, per tant, ràpidament, el dia que nevi, podrem saber exactament a quina cota ha nevat. Per saber a quina cota estan els núvols, la gent que vagi a fer excursionisme, saber doncs, si tindrà visibilitat o no. I més enllà doncs, de veure el canvis de paisatge que hi ha durant l'any aquí a Ogassa, que són espectaculars.
Codormí també ha destacat la ubicació d'aquesta estació, ja que Ogassa és una de les poques poblacions de Catalunya on de mitjana cauen més de 1.000 litres anuals per metre quadrat. A més, el municipi també es troba dins la zona on hi ha més tempestes anuals i amb una elevada incidència d'impactes de llamp, fet que converteix aquest indret en un punt d'especial rellevància per a l'estudi de la meteorologia.
I la Cerdana ha tornat a ser la gran protagonista a Ribes de Freser.
Enguany, Ribes de Freser ha celebrat una de les seves tradicions més arrelades al territori, la 40a edició de l'Àplec de la Cerdana del Pirineu. Al llarg d'aquestes 4 dècades, aquesta cita s'ha consolidat com un punt de trobada per als sardanistes d'arreu, gràcies a la dedicació de totes les persones que han fet possible la seva continuïtat fins avui dia. Així ho explica Cosme Damià Moreno, president dels Amics de la Cerdana de Ribes de Freser.
Amb molt de goig, molta gent, molt bona assistència sardanista i bueno, des de 2 quarts d'11 que ens hi fotem. Les coples de fa ja molts anys, Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell, Marinada. Dic que la copla Ciutat de Girona fa 37 anys dels 40 que ve aquí, la Marinada fa 34 anys que ve, ai no, perdó, la Juvenil de Sabadell fa 34 anys i la Marinada en fa 20. O sigui, tenim un vincle molt maco amb ells.
En el marc d'aquest aniversari també s'ha inaugurat una exposició que repassa la història d'aquest esdeveniment a través dels 40 cartells de les diferents edicions. El recorregut inicia l'any 1973, quan es va celebrar la primera edició. Després de 3 anys consecutius, però, l'àplec es va deixar de celebrar durant 14 anys fins a l'any 1989.
Hem aconseguit els 40 cartells que pertanyen a cada un dels àplecs celebrats. Llavors, ha sigut una feina bastant forta, perquè recuperar cartells de 1973 o 2000 ha sigut bastant... Però, gràcies a Déu, entre tots i en bona fe, ho hem pogut aconseguir.
Segons explica el president, aquesta exposició és una reivindicació i una petita mostra de la feina feta.
L'exposició és la demostració de la continuïtat de la feina feta. Amb encerts i amb entrebancs. No dic pas que no. Podria hi ha més encerts que entrebancs, però sempre n'hi ha algun. Però és la reivindicació, que hi ha una associació aquí a Ribes que lluita per la sardana, que lluita per la nostra cultura.
Amb la celebració d'aquesta 40a edició, els Amics de la Sardana de Ribes de Freser posen la mirada en el futur i comencen a preparar les pròximes edicions amb l'objectiu de continuar fent créixer aquesta tradició i arribar al seu 50è aniversari.
I en esports, cada vegada falta menys per començar les temporades pels equips de la Garrotxa i del Ripollès. A Tercera Catalana hi ha 2 equips que han aconseguit l'ascens, com la Vall d'en Bas i el Castellfollit. Els de la Vall d'en Bas van quedar primers i enguany jugaran per primera vegada la seva història a Tercera Catalana. Debutaran contra el Camp de l'Ànol, en el municipal de Sant Esteve d'en Bas, un camp on, segons el tècnic Gerard Espona, ha de ser un fortí per aconseguir l'objectiu de la permanència. Aquest és el missatge que va donar, que de fet donarà als jugadors en el primer entrenament de pretemporada.
És un repte, comencem la pretemporada i l'objectiu de pretemporada és no lesionar-se, tenir continuïtat per posar-se bé físicament i ja quan comença la temporada pues, disfrutar. O sigui, s'ha de disfrutar que és el primer any que juguem a Tercera i com es disfruta, jugant a futbol, competint i donant-ho tot. Tu quan ets jugador, surts del camp i dius, hòstia, ho he donat tot, estàs satisfet. En canvi, si no ho dones tot, no corres, no disfrutes. Vas al vestidor amb allò d'hòstia, podria haver fet més. Pues bàsicament això.
El Club Futbol Vall d'en Bas debutarà contra el Camp de l'Ànol. El primer partit com a visitant serà al camp del Font Coberta i acabarà la temporada contra l'Amer, equip que ha descendit de segona a tercera catalana. 20 equips han acabat formant part del trofeu Ripollès de les diferents categories, Martí Palau.
Palestina, Bacombà, Cisco Júnior i Torre d'en Jimeno són els campions de la primera edició del trofeu Ripollès. Tot i les dificultats d'organització i amb la coincidència del trofeu cabina Can de Bano, els responsables estan satisfets en poder mantenir l'activitat esportiva a Ripoll durant el mes de juliol. Parla Adrià Buixassa, organitzador del trofeu Ripollès.
Podem dir que bé, hem tingut 20 equips i la veritat que aquesta última setmana podem dir que ha estat molt, molt top, la veritat. He tingut molta visita de pares i això i de famílies que han vingut a veure tant els seus fills com, bueno, com els jugadors de torneig i bé, creiem que hòsties, vam considerar un èxit, la veritat.
Palestina es va imposar a la gran final a Equipo Élite. Bacombà va superar Raïma Unit en categoria femenina, mentre en veterans, Torre d'en Jimeno es va imposar als veterans del Ripoll. Finalment, en júniors, Cisco Júnior va vèncer Sagadell. Per ser la primera edició, els organitzadors han acabat satisfets amb els equips inscrits i l'afluència de públic al camp. Ho explica Gerard Muñoz, organitzador del torneig.
Al final, al ser aquest com el primer any del nou format, els equips estan molt contents. És veritat que doncs, el mantenir-se a Ripoll, òbviament, doncs, és l'ambient de sempre, el camp, que és un senyor camp, i al final doncs, estan molt contents. Òbviament hi ha coses a millorar, però en principi els equips han estat molt contents.
Des de l'organització...
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dimarts 4 d'agost del 2026, com sempre, molta més informació de les nostres pàgines web, també les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, gràcies per la confiança.